Ja són les 8.
Bon dia per tenir un dia més assolellat, fresc ara al matí i més càlid al migdia.
Comencem ja el dijous 21 de setembre, ara que fa 27 minuts que ha sortit el sol. I avui expliquem que els partits a l'oposició de Palamós demanen un ple extraordinari per l'afer de la multa. A l'Ajuntament de Palafrugell, l'equip de govern explica que ha hagut de resoldre d'urgència l'emergència interna a l'administració. Així ho explicava Juli Fernández. O també parlarem de la condemna a la Bisbal per un treballador que va quedar-se 8.000 euros d'impostos. Tot plegat també, destacarem altres qüestions sortint ja de les nostres fronteres del Baix Empordà, però també és moment de repassar la situació en els termòmetres. Ara mateix pràcticament 15 graus a Torroella de Montgrí i a la Tallada d'Empordà. I en el cas de la Bisbal i Palafrugell, les temperatures són una mica més altes, pràcticament de 19 graus. Moltes qüestions que haurem de tractar en aquesta pròxima hora informativa. Abans, però, saludarem a tot l'equip que fa possible el programa. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
També l'Anna Romero, bon dia.
Bon dia.
La Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
I la Carla Sola, bon dia.
Hola, bon dia.
I ben saludat ja tot l'equip. Comencem el repàs dels titulars. Els grups de l'oposició de Palamós demanen un ple extraordinari per tractar el tema de la multa de trànsit. Maria Alzina.
Uns 15 minuts abans de la celebració del ple d'aquest dimarts, el secretari va notificar als regidors de l'Ajuntament que ja disposaven de la fotografia que identifica els ocupants del vehicle. Els diversos grups de l'oposició van destacar la falta de voluntat per part del consistori per resoldre aquest tema que fa 2 anys que s'arrossega.
Aturen un intent de suïcidi a la Bisbal d'Empordà. Paula.
Els agents de la policia local i els Mossos d'Esquadra van aconseguir treure l'arma de l'individu de 80 anys al seu domicili i va ser traslladat a l'Hospital de Santa Caterina pels serveis d'emergències.
També destaquem que Juli Fernández assegura que han hagut de resoldre de manera ràpida i urgent la situació d'emergència interna a l'administració de l'Ajuntament. Afegeix que s'ha trobat una situació de col·lapse administratiu, problemes en l'àrea de contractació, descoordinació i manca de planificació. Així ho ha assegurat l'alcalde Juli Fernández en una roda de premsa a l'Ajuntament de Palafrugell per fer el balanç dels primers 100 dies de mandat. També hi ha parlat Isidre Atenes, primer tinent d'alcalde. I condemnat el treballador de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà que va embutxacar-se a més de 8.000 euros d'impostos, Anna Romero.
L'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys de presó i 4 d'inhabilitació el treballador de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà que entre els anys 2014 i 2018 es va embutxacar 8.472 amb 89 euros d'impostos i taxes. El processat treballava com a auxiliar administratiu al servei de recaptació i, segons ha reconegut, va cobrar en efectiu a diversos contribuents.
Apareix una furgoneta dins l'aigua en una platja de l'Estartit Paula Brines.
L'incident va mobilitzar els serveis d'emergències i els bombers, que hi van anar immediatament per inspeccionar el vehicle i assegurar-se que no hi havia ningú més a dins. Afortunadament es va confirmar que la furgoneta estava totalment buida i havia quedat embarrancada a només 40 centímetres de profunditat a l'aigua.
I Sant Feliu de Guíxols serà la gran sortida de la Volta 4 anys més. Maria.
L'edició número 103 de la Volta Ciclista de Catalunya tindrà lloc del 18 al 24 de març de 2024 i Sant Feliu de Guíxols acollirà novament els 25 equips participants en la primera etapa de la competició. Així, Sant Feliu reafirma la seva aposta per la Volta després d'haver estat ja en els darrers 2 anys la gran sortida de l'esdeveniment ciclista més important de Catalunya.
I aquest dissabte 23 de setembre, Quim Mandado aterra la sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols amb el grup White Demon per repassar els grans èxits de Sang Traït i Guardians, Carla Saló.
Tots tres artistes, juntament amb el guitarrista Joan Cardoner, arrenquen aquesta gira per fer un repàs als èxits de Sang Traït i Guardians, grups dels quals va formar part Quim Mandado.
I també destaquem que Eduard Vigues se'n recorda l'amistat amb Modest Cuixart amb l'exposició Diàlegs. D'aquesta manera, el pintor palafrugellenc continua amb exposicions de la seva obra en diferents espais culturals de Palafrugell. L'exposició també conté algunes obres de Modest Cuixart i es podrà visitar fins al 8 d'octubre. Les 8 i pràcticament 5 minuts. Ara és moment de conèixer la previsió del temps amb en Marc Vilà. Bon dia.
Bon dia.
Ahir al matí ens va visitar la pluja, però sembla que avui el dia serà ben diferent. És així?
Amb un cel que avui quedarà entresolellat o parcialment entrenyinat, però sobretot amb més estones de sol ara a primera hora, avui el dia passarà una mica més càlid que ahir dimecres, i la tarda serà una mica més ennuvolada, però sense risc de pluja. Les temperatures quedaran més fresques ara al matí, al voltant dels 15 graus mínims, i molt més càlides al migdia, amb temperatures que rondaran els 30 graus màxims. A part d'un petit canvi, que posarà més inestabilitat a l'ambient de cara a demà divendres, els següents dies, coincidint amb el cap de setmana, s'estabilitzarà l'atmosfera i les temperatures repuntaran a l'alça.
Gràcies, Marc Vilà. I ara és moment de destacar el que passa fora del Baix Empordà. El ple del Congrés aprovarà avui amb els vots de la majoria progressista la reforma lingüística del reglament de la cambra que permetrà fer servir les llengües oficials a tota l'activitat parlamentària. L'aprovació es farà per la via ràpida, directament al ple i sense passar per comissió. I a partir d'ara totes les llengües oficials es podran fer servir sense limitacions tant en les intervencions parlamentàries com en les tramitacions. Però el canvi de fet ja es va fer efectiu dimarts perquè encara que no s'hagués aprovat, la mesa va decidir que ja començaria a aplicar el sistema que el Partit dels Socialistes havia pactat amb l'independentisme. Pedro Sánchez també destaca que una crisi política mai hauria hagut de derivar en una acció judicial. Aquestes són les paraules del president del govern espanyol quan una periodista li va preguntar aquest dimecres si encara considera que Carles Puigdemont hauria de presentar-se davant la justícia espanyola per retre comptes per l'1 d'octubre. En una roda de premsa des de Nova York, Sánchez s'ha mullat sobre l'amnistia, assegurant que està dient molt quan afirma que serà coherent amb la política de normalització de la situació de Catalunya. I també destaca que el 90% dels catalans no vol la via unilateral. L'impost sobre les grans fortunes se'n recapta 623 milions d'euros, la major part a Madrid. Va néixer envoltat de la polèmica i un cop coneguts els primers resultats de la liquidació de l'impost sobre les grans fortunes, tot apunta que anirà més. Aquest impost afecta els patrimonis que superen els 3 milions d'euros. En aquest cas, però només per la part que no hagi estat gravada per l'impost de patrimoni a la comunitat de residència. I també canvi, en aquest cas, a la Cambra de Comerç de Barcelona perquè la candidatura Va d'Empresa de Josep Santacreu ha guanyat per majoria absoluta les votacions a la presidència. De les 52 vocalies, n'ha guanyat directament 26, però a més n'hi ha uns altres 5 independents que es van comprometre a donar-li suport, tot i que caldrà esperar la votació final. D'aquesta manera, Santacreu s'ha imposat a la llista que ha estat al capdavant de l'institució en els últims 4 anys. Estem parlant d'Eines del País, que va impulsar l'Assemblea Nacional Catalana, que s'ha quedat amb 21 seients. I ara és moment del comentari d'opinió. Són les 8 i 8 minuts, avui amb el comentari de Miquel 40.
No és casual que en poc menys d'una setmana al portal de notícies de Ràdio Capital hi podeu trobar tres publicacions que parlen, entre d'altres coses, sobre l'accés a l'habitatge. Per una banda, podeu recuperar el comentari d'en Martí Sabrià, abans màxim exponent del sector turístic de casa nostra i una de les veus més acreditades del país en la matèria, on demana, entre d'altres, que no s'autoritzi ni un sol habitatge turístic més. En segon lloc, l'entrevista que jo mateix vaig fer a l'alcalde de Pals, Carles Pi, on explica que el poble té una assignatura pendent en matèria d'accés a l'habitatge, sobretot per la gent més jove. I finalment, també, un reportatge que ha elaborat la periodista Paula Brines, on explica, amb dades, com resulta cada vegada més complicat poder viure al Baix Empordà. I ho il·lustra amb exemples com aquest, per exemple. Diu, a Palafrugell hi ha 200 habitatges turístics disponibles per només 10 de llarga durada. A les seves platges, la cosa es dispara a 800 de turístic per 20 de llarga durada. A Palamós són 400 per 20. O a Sant Feliu, la cosa s'enfila a 500 per 30. Algú podria dir que això és cosa de les zones turístiques i segurament té raó. Però el Baix Empordà té la situació que té i poden passar dues coses per satisfer la demanda. La primera, que acabem de trinxar el territori litoral construint tant com es pugui o permetin els POUMs diversos, o bé, comencem a regular, a que denegar, noves llicències d'habitatge turístic fins que no es pugui reequilibrar una mica més la balança. No entomar aquest problema des d'una òptica comarcal pot fer que, una vegada la primera línia ja estigui rebentada, el virus s'estengui a pobles d'interior. I, de fet, el debat electoral que es va fer també en aquesta mateixa casa sobre la Bisbal, aquest ja és un tema que es va posar damunt la taula. És per això que, més enllà dels diferents plans locals d'habitatge que alguns alcaldes i alcaldesses ja han dit que volen començar a estudiar, cal que la mirada sigui global, del conjunt de la comarca. És cert que el Consell Comarcal no té competències en la matèria i que tot plegat pot esdevenir en un xoc d'interessos entre les diverses i legítimes mirades de cada poble. Però si el Consell Comarcal vol reivindicar-se com a institució més enllà de ser qui gestiona alguns serveis, la carpeta de l'habitatge podria ser una de les escomeses que entomi en aquest mandat, fent el que s'espera d'una institució dirigida per polítics. Política. I en aquest cas, tractant-se d'una cosa inaccessible, cara i essencial com és l'habitatge, és mandatori que l'estratègia a mig i llarg termini sigui el més compartida i negociada possible. Diria que ara és el moment, però és que em fa l'efecte que ja anem una mica tard.
Aquest és el comentari de Miquel 40, director de Ràdio Capital, i nosaltres seguim en el Supermatí, el despertador del Baix Empordà, com sempre, a les sintonies d'en Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i també en emissió en Ràdio Bisbal. Són les 8 i 11 minuts. Els grups de l'oposició de Palamós demanen un ple extraordinari per tractar el tema de la multa de trànsit. Uns 15 minuts abans de la celebració del ple d'aquest dimarts, el secretari va notificar als regidors de l'Ajuntament que ja disposaven de la fotografia que identifica els ocupants del vehicle, Maria.
Els diversos grups de l'oposició van destacar la falta de voluntat per part del consistori per resoldre aquest tema que fa 2 anys que s'arrossega. La investigació municipal va dir que no era possible identificar el conductor i això va provocar que una multa de 300 euros, que es podria haver resolt amb 150 si es pagava temps, s'elevés als 900. L'oposició també retreu el cost econòmic que ha suposat l'expedient a un delegat sindical de la policia local per haver fet unes declaracions públiques en relació amb el cas, aspecte que li va suposar una sanció de 6 mesos de sou i feina. Després que l'agent sancionat portés el cas als tribunals, s'ha tramitat una ordre judicial que ha permès obtenir la fotografia del radar sense pixelar. Durant les passades setmanes, diversos grups municipals ja van demanar responsabilitats al govern i un ple extraordinari per tractar aquest afer. En el ple d'aquest dimarts, formacions com Vox o la CUP ja han demanat la dimissió de l'alcalde Lluís Puig. El regidor de la CUP, Alexandre Bels, va demanar una estadat a l'alcalde si és que ha faltat a l'honorabilitat del municipi.
Perquè de cares a la ciutadania també hi ha la sensació que es pot estar mentint deliberadament i de forma sostinguda durant molt temps, i això seria un fet molt greu que debilitaria molt la confiança de la ciutadania amb les institucions i amb els seus representants, i aquí ens incloem tots.
I a més, diversos regidors de l'oposició insinuen que una de les persones que anava dins del vehicle era l'alcalde del municipi.
Tot i això, Lluís Puig ha explicat en diverses ocasions que sí que feia ús del vehicle, però que no recorda si aquell dia i en aquell moment concret era dins del cotxe. El Vall apunta que si es desvelen les identitats amb el reconeixement de la foto, es prendran les decisions pertinents.
Quin problema hi ha? Quin delicte és anar en un vehicle? Cap ni un? Cap ni un? D'anar acompanyant d'un vehicle, el que jo no he pogut demostrar, i per tant demanar-li a una persona que assumeixi la seva responsabilitat, és qui el conduïa aquell dia. Quan hi hagi aquesta imatge, no hi haurà cap problema de demanar-li, i estic segur que aquesta persona assumirà la seva responsabilitat. N'estic convençudíssim.
La regidora de Junts per Palamós i Sant Joan, Blanca Suquet, ha demanat a més convocar un ple extraordinari per tractar el tema de la multa i donar les explicacions pertinents per no alimentar més el monstre.
Per tant, sí que demanem que un cop s'hagi visualitzat la fotografia per part de tots els regidors i per part de tot l'equip de govern, es procedeixi a convocar un ple extraordinari pel mateix equip de govern, pel mateix equip de govern, i que aquest es doni les explicacions pertinents per no malmetre més la imatge del consistori i també per tal de no alimentar més el monstre de les especulacions, que ja d'aquest tema ja se'n fan ressò mitjans de comunicació, tant locals, comarcals i nacionals.
Una patrulla de la policia local de la Bisbal d'Empordà, juntament amb els Mossos d'Esquadra, van aturar un intent de suïcidi d'un home armat a casa seva dimarts. Paula Brinés.
Els agents van poder salvar la vida de l'individu, que posteriorment va ser traslladat pels serveis mèdics del SEM a l'Hospital Santa Caterina de Salt.
A les 12 del migdia, el cos policial bisbalenc va rebre un avís d'una dona informant que la seva parella es trobava a la seva habitació amb una arma de foc amb l'objectiu de suïcidar-se. Una patrulla d'agents va arribar al lloc dels fets i es van trobar amb un home de 80 anys d'edat estirat al llit i amb el canó de l'arma a la boca. L'individu amenaçava en suïcidar-se i els agents van prendre totes les mesures de seguretat possibles a fi d'intentar que desistís. Tot i això, es va negar a canviar d'idea i, per tant, va ser necessària una dotació policial del cos de Mossos d'Esquadra que va donar suport a l'actuació. Durant un intercanvi de paraules de l'home amb els agents, aquest es va treure l'arma de la boca i va ser en aquell precís moment quan un dels agents va poder agafar l'arma i assegurar la situació. L'arma va resultar ser una carabina del calibre 22 i estava en disposició de fer foc. Posteriorment, l'home va ser traslladat pels serveis mèdics.
Un quart de nou del matí, el govern de Palafrugell afirma que han hagut de resoldre de manera ràpida i urgent la situació d'emergència interna a l'administració de l'Ajuntament. Afegeix que s'ha trobat una situació de col·lapse administratiu, problemes en l'àrea de contractació, descoordinació i manca de planificació. Així ho ha assegurat l'alcalde Juli Fernández en una roda de premsa a l'Ajuntament de Palafrugell per fer el balanç dels primers 100 dies de mandat. També hi ha parlat Isidre Atenes, primer tinent d'alcalde. Ha afegit que la situació ha generat una frustració i desmotivació entre alguns treballadors municipals. Un dels exemples que ha destacat Juli Fernández és que s'han trobat amb contractes caducats, entre els quals hi ha el de riscos laborals. També explica que hi ha el de serveis postals i el de telefonia, i afegeix que en alguns casos ha suposat un sobrecost i afectacions en el servei. També han fet canvis en l'àrea de serveis jurídics o la creació de l'àrea de contractació que ha ampliat els treballadors. Fernández afirma que són àrees importants pel funcionament intern de l'administració.
Sí que hem trobat situacions d'això, d'una certa, diguem-li, urgència administrativa, algú podria dir situació d'emergència, perquè tenim situacions que hem hagut d'afrontar de manera urgent. I on hem trobat aquest col·lapse, bàsicament? Bàsicament en l'àrea de contractació. Contractació és una àrea que hem trobat molts contractes caducats sense procediments iniciats per licitar nous contractes. Això implica que són pròrrogues forçoses, implica més sobrecost del servei.
Afegeix que la situació del contracte de residus i l'exhauriment del contracte de recollida són exemples de com s'han trobat a l'Ajuntament, i afegeix que la neteja viària sí que l'han pogut millorar. Per aquest motiu, Fernández explica que l'equip de govern ha estat posant ordre en aquestes situacions i han tomat les principals problemàtiques que s'han trobat sobre la taula. I pròximament faran públic el pla d'acció del nou govern, que ha de vetllar per una major coordinació i planificació dins del mandat, i un cop això faran un cop estigui ordenat el funcionament administratiu intern de l'Ajuntament. El coordinador serà Gerard Pruies, que donarà sortida a les problemàtiques que afecten les diferents àrees.
I primer, és una persona ja contractada, una persona que està a l'Ajuntament, evidentment, com que assumeix funcions diferents, tot tindrà la seva corresponent retribució adicional com a funcions diferents. Però no és ningú de fora. O sigui, nosaltres, jo no he vingut mai ni que un gerent ni que un coordinador sigui una persona vinguda de fora, perquè crec que l'important és que surti de la casa, perquè són els que coneixen la realitat de la casa.
També volen dotar les àrees dels recursos necessaris per establir eines que permetin millorar els serveis cap a la ciutadania a mitjà i llarg termini. Condemnat el treballador de l'Ajuntament de la Bisbal que es va embutxacar gairebé 8.500 euros, Anna Romero.
El cas va sortir a la llum després que alguns ciutadans rebessin una notificació per impagament de rebuts i taxes, tot i que ja havien abonat les quantitats corresponents en efectiu a l'Ajuntament. El consistori va denunciar els fets i el jutjat d'instrucció 1 de la Bisbal d'Empordà va obrir una investigació que es va tramitar per la via del jurat popular. El processat ha reconegut que entre els anys 2014 i 2018 va actuar amb la intenció d'obtenir un benefici patrimonial il·lícit i va fer el cobrament en efectiu d'alguns impostos i taxes a diversos contribuents. Els diners, però, no els va ingressar a les arques municipals i se'ls va quedar. L'administratiu donava un comprovant de pagament als ciutadans, però no el feia constar al programa informàtic que s'haguessin abonat els diners. Com que el processat ha reconegut els fets i ha tornat l'import íntegre dels diners que es va quedar, Fiscalia, Acusació i Defensa han arribat a un acord per rebaixar-li la pena i evitar un judici amb jurat popular. Així, la secció tercera de l'Audiència de Girona li ha imposat una pena de 2 anys de presó i 4 d'inhabilitació per a feina pública.
Una furgoneta buida ha aparegut submergida a la desembocadura del Ter Vell entre les platges de la Pineda i els Griells, Paula.
L'incident va mobilitzar els serveis d'emergències i els bombers, que hi van anar immediatament per inspeccionar el vehicle i assegurar-se que no hi havia ningú més a dins. Afortunadament es va confirmar que la furgoneta estava totalment buida i havia quedat embarrancada a només 40 centímetres de profunditat a l'aigua. Simultàniament, la policia local de Torroella de Montgrí va localitzar-ne el propietari del vehicle, que va confirmar no tenir-ne coneixement de com la seva furgoneta havia acabat dins de l'aigua. Segons fonts policials, el conductor es trobava a casa seva en el moment de la troballa i ara els Mossos d'Esquadra estan investigant aquest incident com un possible acte delictiu. El vehicle s'ha retirat de la sorra després que la policia hagi gestionat tots els tràmits necessaris. Aquest enigma a la platja de l'Estartit és la segona situació insòlita que registra recentment a les costes de la Costa Brava. El passat diumenge, una altra furgoneta va ser descoberta bolcada a la cala d'Aigua Freda, també buida i mig submergida, però aquesta vegada estava plena de substàncies estupefacents. El vehicle tenia els llums encesos i estava en una zona habilitada per a l'accés de llanxes de mà al mar. Les autoritats han obert una investigació a càrrec de l'àrea d'investigació criminal dels Mossos d'Esquadra per aclarir-ne més detalls d'aquest segon cas.
Les 8 i 21 minuts a Sant Feliu de Guíxols serà la gran sortida de la Volta 4 anys més. La 103a edició de la Volta Ciclista a Catalunya tindrà lloc del 18 al 24 de març del 2024 i Sant Feliu de Guíxols acollirà novament els 25 equips participants a la primera etapa de la competició, Maria.
Així, Sant Feliu de Guíxols reafirma la seva aposta per la Volta després d'haver estat ja en els darrers dos anys la gran sortida de l'esdeveniment ciclista més important de Catalunya i una de les proves més històriques i prestigioses del calendari UCI World Tour, amb les 102 edicions disputades. En total, Sant Feliu, al cor de la Costa Brava, ha estat present a la Volta de Catalunya com a sortida o arribada d'etapa en 24 ocasions. I ciclistes com el francès Laurent Jalabert, l'italià Maurizio Fondriest o també el francès Víctor Fontan han estat protagonistes a la població empordanesa en victòries d'etapa. L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, ha expressat la seva il·lusió per ser la ciutat de sortida de la Volta aquests propers 4 anys.
Bueno, la veritat és que estem molt contents de tenir aquesta oportunitat de tornar a ser sortida de la Volta Ciclista a Catalunya a la nostra ciutat durant els propers 4 anys. Això ens posiciona en un lloc molt important en la que estem fent de promoció de la nostra ciutat com una ciutat de destí turístic pel ciclisme i que la promoció que ens fa la Volta Ciclista a Catalunya, amb la qual hem tingut col·laboració, ja sabeu, des de fa molts anys a la nostra ciutat, una vinculació molt estreta, doncs estem treballant conjuntament i la veritat és que estem molt, molt satisfets d'aquesta col·laboració garantida pels propers 4 anys.
El president de la Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva, Rubén Peris, reconeix que estan encantats d'aquest binomi que han format amb Sant Feliu de Guíxols.
A nivell organitzatiu treballem molt a gust aquí, tenim tots els serveis i és molt còmode poder estar aquí a nivell d'hotels, a nivell de la sala de premsa, de les sales per reunions, allà al pavelló, o sigui, ho tenim, és perfecte pel nostre treball, i després a nivell de públic, el públic de Sant Feliu ha respost cada any i esperem i desitgem doncs, que continuï així.
Eduard Vigues homenatja l'amistat que tenia Modest Cuixart amb l'exposició Diàlegs a la Fundació Cuixart. D'aquesta manera, el pintor palafrugellenc continua amb exposicions de la seva obra en diferents espais culturals de Palafrugell. Vigues va començar la relació d'amistat amb Cuixart als anys 90 i va mantenir-la fins a la seva mort. La mostra està formada per obres inèdites per l'exposició. En parla el pintor palafrugellenc Eduard Vigues.
L'exposició que hem fet, diguem, a través del diàleg, a través d'unes obres seleccionades per la curadora de l'exposició, Rosa Gutiérrez, que és crítica d'art, la Sílvia Arnau i el Joan Cuixart, fill del Modest Cuixart.
Ha creat un conjunt d'obres amb el nom de seqüència Cuixart i també hi ha pintures a l'oli.
Li he posat el nom de seqüència Cuixart. Després hi ha una sèrie d'olis, d'obra, que molt representatives de la tradició pictòrica que tenim tant el Modest com jo mateix, del surrealisme, que van quedar de Miró, Dalí...
A més, hi ha dues aquarel·les dels anys 50 de Modest Cuixart per fer un diàleg complet entre els autors i un viatge del passat al present, tal com explica Vigues a Ràdio Palafrugell.
Que el diàleg sigui complet i amb una coherència fantàstica. És un viatge del passat al present a través de la pintura i un homenatge a la pintura, al mestre i a la passió que hi ha que tenim tots els que estimem a aquest món.
Aquesta exposició es podrà visitar a l'Espai Cuixart de la Fundació Cuixart fins al 8 d'octubre. Quim Mandado aterra a la sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols amb el grup White Demon el 23 de setembre per repassar els grans èxits de Sang Traït i Guardians. Quim Mandado i els seus fills, Ferran i Guillem, van parlar del concert, de la gira i el futur a Ràdio Capital. Tots tres artistes, juntament amb el guitarrista Joan Cardoner, arrenquen en aquesta gira per fer un repàs dels èxits de Sang Traït i Guardians, grups dels quals va formar part Quim Mandado. Carla.
Quim Mandado reconeix que, tot i fer un repàs als grans temes de Sang Traït i Guardians, tots tres tenen la sort de poder assajar sempre que una necessiten. El que fem és una mica més casolà, reconeix l'artista. De moment porten 4 concerts i tots coincideixen que és un projecte molt orgànic.
Sobre el que estàvem parlant, jo crec que ha sigut algo molt orgànic, podríem dir. O sigui, ha anat partint de quasi res i vam començar a parlar, bueno, doncs ara ens comencem a mirar aquestes cançons i ara les següents. Fins que llavors en Jordi, el mànager, ens va dir, bueno, tal dia tenim concert. Així que, bueno, va ser cosa de posar-nos d'acord entre nosaltres i llavors també amb en Joan, amb en Cardoner.
Tots tres són conscients que amb la discografia de Sang Traït i Guardians tenen molts temes i cançons d'on triar. Al final hem d'interpretar cançons que ens omplin i ens diverteixin, apunta Quim Mandado. Destaca també que el 60è aniversari de la sala Las Vegas ha coincidit amb l'aniversari de la publicació de diversos discos de Sang Traït i de Quim Mandado en solitari.
Hi ha cançons més o menys obligades, hi ha cançons que no tant, i llavors el que volíem que fos una mica representatiu d'aquesta història que portem a sobre, no? Sobretot, com si el grup es diu Quim Mandado, doncs Quim Mandado ha tocat amb Sant Traït, ha tocat amb Guardians del Pont i va fer un disc en solitari, no? I llavors això ha de sortir reflectit. Per tant, hi ha cançons de... i més o menys proporcionalment, de la quantitat de discs i de cançons que hi ha de Sant Traït, de Guardians i de Quim Mandado, bueno, doncs mira de triar cançons que ens omplin i que ens diverteixi tocar-la i que la gent creiem que s'ho passarà bé, no? I la veritat és que estem de moment molt contents com està anant, perquè la gent trobes coses curioses, no? que ve gent quan ha acabat el concert, ostres, que jo no havia pogut venir mai perquè era massa jove i no em deixaven anar i no sé què, i ara ven molt fills, no? Bueno, doncs tenim, i ara parlàvem d'història, no? Que ens van comentar que la sala a Las Vegas aquest any fa 60 anys.
60 anys.
I nosaltres vam dir, ostres, doncs 60 anys de la sala, 35 dels Senyors de les Pedres, que era el primer disc de Sant Traït, 30 del Contes i Llegendes, que és un disc, vaja, el quart disc de Sant Traït, que va marcar un punt d'inflexió de la manera de composar i de, no sé, i després 20 anys del meu disc en solitari. Dic, ostres,
coincideix tot,
hem de,
no?
Hem de fer alguna cosa una mica especial. Bueno, especial, aviam, la gent que ja ens ha seguit fins ara, hem tocat un repertori. Uh-huh. I en aquí doncs mirarem de afegir algunes cançons que pertanyen a aquests tres discos, almenys una de cada disc, no? I que la gent encara no les haurà sentit en directe amb la banda que portem ara, amb Quim Mandado, no?
Durant els últims anys, el pop, el trap o el rap català ha entrat en força als escenaris. Tot i això, Quim Mandado creu que encara hi ha espai pel rock català. Una de les raons per les quals vam començar amb aquest projecte va ser perquè costa que el rock català soni pels mitjans, apunta Mandado.
Sí, sí. Bueno, és que aviam... És que jo vulgui o no vulgui, ja tinc molta història darrere, no? I, clar, hi ha moltes cançons que ja no són nostres, no? Són cançons que pertanyen a la gent, que se les ha fet seves i que totes o algunes els representarà alguna cosa més personal a cada un, no? Llavors, i això t'ho trobes, perquè en els concerts a vegades toques alguna cançó i veus que la gent, hi ha gent que plora, dius, no era la idea, no? Però si passa això és que la gent la sent d'una manera especial, no?
10 segons, arribem ja a 8:45 del matí. Esteu escoltant el Supermatí i ara és moment de fer l'entrevista perquè els pirates i corsaris de les Illes Medes tornaran a prendre l'estartit del divendres 22 al diumenge 24 de setembre en la tradicional Fira de Pirates i Corsaris. La fira arriba a la 19a edició amb una gran quantitat d'activitats i actes. Per avançar-nos alguns dels detalls, avui ens visita la gerent de l'estació nàutica de l'estartit, Sílvia Ferrer. Bon dia.
Hola, bon dia.
19a edició ja.
Sí, sí, 19 anys, passen ràpid, però sí, sí, aquí estem.
Des de l'inici fins ara, suposo que ha anat canviant, no, la fira?
Sí, bé, de fet, a veure, al seu inici, els 2-3 primers anys, era un format molt més petit, centrat bàsicament en el dissabte tot el dia i el diumenge al matí. A poc a poc va anar creixent i ja es va consolidar ja fa una colla d'anys, doncs des del divendres de mitja tarda fins al diumenge al vespre, vull dir, són 2 dies i mig d'activitat. A més, sí que l'estructura és molt semblant cada any perquè doncs els horaris, etc, s'assemblen, perquè doncs així doncs anem consolidant la fira, però intentem sempre buscar aquella cosa nova o aquella novetat perquè doncs la gent que ve any rere any, doncs, vagin trobant algo diferent.
Quines activitats hi podrem trobar aquest cap de setmana?
Uau, citar-les totes és difícil, vull dir...
Alguna, ara... si no.
comencem amb el desembarcament, que aquesta és l'activitat més gran de la fira, que serà el divendres al vespre a la platgeta del Port. Allà, doncs, ens arriben els pirates, envaeixen l'estatit, i a partir d'aquí comença el cap de setmana amb un munt d'activitats. Hi ha visites guiades, hi ha l'exposició, hi ha tallers infantils, hi ha visites teatralitzades, doncs hi ha una sèrie d'activitats que van succeint durant tot el cap de setmana.
De fet, ara jo estava consultant l'agenda i és això, hi ha moltes activitats, per tant, si algú vol saber-les amb més detall, ho pot trobar en algun lloc?
I tant, està publicat, o sigui, Pirates i Corsaris Illes Medes té web pròpia, amb aquest mateix nom, l'Instagram i el Facebook. I a més, doncs, de suport tenim tant les nostres de l'Estació Nàutica com les de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, l'MD de l'Estartit i l'Oficina de Turisme de Torroella Montgrí de l'Estartit, que també doncs, publiciten tota l'activitat.
Per tant, és fàcil trobar-ho. Hi ha alguna novetat respecte a les edicions anteriors?
Novetats en tenim algunes aquest any. Per exemple, tenim 2 sessions, una dissabte i una diumenge, a les 11, de contes pirates a bord. O sigui, el Corsari Negre, que molta gent coneix, que és un vaixell espectacular, generalment fa una sortida d'una horeta doncs, al voltant de les Illes Medes durant la fira, però aquest any en fa una d'especial amb una contes a bord, o sigui, contes pirates a bord, que és molt, molt xulo pels nens. Tenim concerts i DJ, una mica per donar cabuda al jovent, perquè doncs, després de tot el dia d'activitats més aviat infantils o familiars, doncs tenim tant divendres com dissabte concert. Les visites teatralitzades, aquest any n'hem incorporat una de nocturna, que doncs, així en un punt una mica més picantonet, doncs farem la prova a veure com funciona aquesta visita nocturna. Hi ha un espai nou, que és a Can Bernat, havia sigut una taverna des del 1926, que una petita part del que ocupava la taverna doncs, l'han recuperat amb mobles originals de l'època, amb decoracions, i hi haurà doncs, el descendent de la família que explicarà una mica la vida dels pescadors en la taverna, etc, que també doncs, és una cosa interessant d'història local. I a part, doncs, algunes empreses locals han adaptat algunes activitats, de sortides amb vaixell, a vela, tallers, doncs, amb alguna cosa que les vinculi als pirates.
És a dir, que són activitats per a tots els públics.
Sí, 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 això és el que intentem. O sigui, intentem que tothom hi trobi el seu espai.
Abans dèiem que l'espectacle que dona tret no? en aquests dies de pirates i corsaris és el desembarcament. En què consisteix aquest desembarcament?
A veure, bàsicament el desembarcament serà a les 9 del vespre, que ja doncs, és ben post, i la història no us l'explicaré perquè així no haureu de venir a veure-la, però bàsicament és una representació de que hi ha la platgeta del port, que és una platgeta molt recollideta que hi ha, s'escenifica doncs, com la gent del poble estan passant cosetes en allà, doncs estan al seu dia a dia. I de cop ens apareix doncs, els pirates, ens arriben els pirates des de mar, amb el vaixell aquest que us comentava, el Corsari Negre, una mica de lluita batussa, i finalment doncs, ens guanyen els pirates, i amb això doncs, conquereixen l'Estartit. Un cop acabi aquest desembarcament, que ja els pirates ens han conquerit, començarà un petit correfoc per aquí a la banda del passeig marítim, doncs, com a senyal de victòria d'aquests pirates.
Per tant, clar, suposo que deu ser una mica la situació que es troben en el seu moment, no? Que els pirates agafaven a la població per sorpresa.
Clar, 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 d'això es tracta. O sigui, a veure, aquí és amb molta fantasia, no? Però la cosa era aquesta, o sigui, els pirates buscaven la manera de conquerir per sorpresa i també la gent de terra pues, el que feia era intentar doncs, protegir-se i avisar-se. Clar, no hi havia ni mòbils ni whatsapps com ara, llavors havien d'avisar-se pues, amb senyals de fum, amb alguna altra manera i protegir-se pues, com podien, perquè sí que hi va haver veritables saquejos aquí en tota la plana del Baix Ter.
Per tant, suposo que el fet que hi hagi hagut aquesta, no, al llarg de la història hi haguessin hagut aquests saquejos, suposo que és el motiu pel qual es decideix voler-ho recordar, no?
Sí, de fet, nosaltres aquí l'Estartit és relativament recent al poble. No hi ha un passat molt, molt, molt històric, però aquest dels pirates sí que hi van ser, o sigui, hi ha història escrita ja des del segle XVI que les illes van ser un refugi de pirates, o sigui, des d'allà dirigien els seus atacs cap a terra. Després hi ha tota la història que és molt interessant dels masos de fortificats per tota la plana, que si de fet veu la carretera de Torroella a l'Estartit, es veuen diferents masies amb la torre fortificada, no? Que des d'allà, doncs, quan els atacaven, es tancaven en les torres i intentaven defensar-se.
Per tant,
una mica tot això.
Tot això que és el que es podrà aprofundir aquests pròxims dies. No sé si esperen recuperar les xifres del públic de l'any passat.
Sí, la veritat és que, malgrat tot, fins i tot doncs, en l'any de pandèmia ens vam mantenir bastant, eh? Sí que aquell any vam haver d'adaptar les activitats i no fer-les de gran format, les vam fer doncs, d'una manera més controlada, però tot i això, nosaltres no hem deixat de fer la fira cap any i pràcticament s'han mantingut les xifres. Eh? Estem molt contents.
De fet, ara parlàvem de la pandèmia. Això moltes vegades fa pensar que potser en algunes activitats cal inscriure's prèviament. No sé si és el cas de la fira.
Sí, sí, sí. Sí. O sigui, n'hi ha algunes més que per això és per el tema d'aforament, perquè són places limitades. En tots els casos, en el programa d'activitats, si s'ha d'inscriure, ja hi posa on s'ha d'inscriure, la forma, si és per mail, per WhatsApp, per el que sigui. I després, si hi ha cost, si és una activitat amb cost econòmic, també està indicat.
Per tant,
hem intentat doncs, que hi hagi el màxim d'informació en aquest llibret i qualsevol persona doncs, abans de la fira se'l pot mirar bé, se'l pot descarregar i sap doncs, les activitats quan es fan, si tenen cost, etc.
Per tant, en aquest cas no estem parlant de la fira de pirates i corsaris, que serà aquest cap de setmana, però ja comença demà. Tindreu tota la gent de pirates i corsaris, illesmedes.cat, també a les xarxes socials. Estem parlant amb Sílvia Ferrer, que és la gerent de l'estació nàutica de l'Estartit. Abans d'acabar, no sé si ens vol destacar alguna cosa més.
Bueno, més que destacar, que ja hem parlat una miqueta de tot, us animem a descarregar el programa, a mirar-ho bé i sobretot a venir-nos a veure aquest cap de setmana. Segur que ho passareu molt bé i sembla ser que el temps ens acompanyarà. Això també hi fa molt.
Això és important, perquè si no, a vegades, si el temps no acompanyés, doncs ja complicaria la cosa. Per tant, tothom que estigui interessat per poder per totes aquestes activitats, a pirates i corsaris illesmedes.cat tindrà tota la informació. Sílvia Ferrer, moltes gràcies, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
I nosaltres posem una mica de música, escoltarem a la Muixca, que precisament també la tindrem la setmana que ve aquí, a Palafrugell.
Omplam la copa, buido xoristos que ho moguin fins a sota, la tercera que no accepti una derrota. 2 AM i ja m'ha pujat la nota, la nota. Yo soy lo que le gusta, usted my loba, si el dia que jo mori. Bebé, moriré pel teu odi, serà dalt del podi. Avui pinxa el meu soci, te redi un bon repertori, el que t'enamori. Enamorada de la Xori, però més del ron.
Però més del ron.
Zero zeros a la compta perquè no són hores. Una mira els ullets ballant reggaeton. Jo busco el chance d'estar soles. Yo soy lo que le gusta.
Aló?
Aló?
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Quatre minuts, arribem ja a 3:15 del matí. És dijous i és moment de saludar una setmana més a l'Ignasi Arbat. Bon dia.
Bon dia, Ferran. Què tal? Com estem?
Bé, a punt per saber l'actualitat cinematogràfica, que sempre ens la portes, no només al Supermatí, sinó també al Ningú no és perfecte. Per tant, també animem a escoltar el programa.
Perfecte, collonut.
En aquest cas, començarem parlant de Vida Perra.
Sí, no tenim tràilers, no?
Sí, si vols, sí, l'escoltem. Doncs l'escoltem.
Doncs va, vinga, perquè val la pena, eh?
Hoy va ser el mejor día de mi vida. Adoro el sol, adoro las mariposas, pero por encima de todo, yo adoro a Doug.
¡Cierra la puta boca!
Puto chocho de mierda. ¡Ese es Doug! El mejor amo del mundo. Jugamos a un juego que se llama Busca Joder.
¡Busca!
Me lleva en coche muy, muy lejos. Y se vuelve a casa sin mí. Y cuando le llevo la pelota dice...
¡Joder!
¡Ahí es cuando sí que he ganado!
Jo, clar, no sé de què va aquesta pel·lícula. Ara ens ho explicaràs, però pel poc que he vist... sembla, no sé, la sensació que dona és que serà trista. No sé si serà el cas...
No és el cas. Bé, no jo primer cas. Jo l'he vist en versió original i ara l'acabo d'escoltar doblada i m'acabo d'horroritzar de manera tremenda perquè, són uns gossos que parlen, no? Sí. I aleshores veig que no són dobladors professionals, sinó que han agafat algun famós perquè dobli la pel·lícula.
Que això també és un debat, moltes vegades, sobre el doblatge i els famosos.
Sí, jo crec, m'ha semblat, per la veu que Santi Villan, tots els respectes, actor i tal... però el tema de doblatge, no. I es nota que no funciona. No, o sigui, els famosos, que les seves coses, i els dobladors, actors de doblatge, professionals, que facin la seva feina, que són els que millors la fan. Dit això, parlem de la peli, si vols.
Sí, perquè, esclar, és el que et deia, no? Veiem com algú que sembla que vol abandonar el seu gos. I, per tant, sembla que a priori serà trist, però dius que no.
No, això és un tio que maltracta el seu gos. El pobre animal no sap que és maltractat perquè pensa que tots els amos són així i el que li fa és normal, i al final l'abandona. I aleshores es troba amb uns altres gossos que li diuen: home, això que et passa no és normal i hem de preparar una venjança contra aquest tipus. I aleshores formen un grup de gossos i se'n van a buscar el tio que els ha abandonat, i el seu objectiu és mossegar-li el penis. I a partir d'aquí, doncs, és el viatge, diguéssim, d'aquests gossos cap a trobar l'examo del gos abandonat. Això és com una mena de Resacón en Las Vegas.
Però no, gossos.
En gossos, exacte. És una pel·lícula mal parlada. Estan tota l'estona parlant de sexe, de caques, de pipís, o sigui, escatologia màxima i parlant als gossos dels seus òrgans sexuals tota l'estona. Però hi ha aquest humor groller
No, el que anava a dir és que, o sigui, encara que veiem gossos i que a vegades potser això ens fa pensar que és una pel·lícula infantil, no ho és.
No, gossos que parlen no és sinònim de pel·lícula infantil.
Clar, vull dir, a vegades veiem, potser, sembla no, que potser, i no, no és el cas, no és el cas.
No, 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 és una pel·lícula, diguéssim, per majors de 18 anys, val? I encara que faci gràcia perquè parlen els gossos parlen de coses que els nens potser no acabaran d'entendre, no?
No, no, ja.
Encara no toca.
Doncs no sé bueno. Què, tallar, però no sé què estaves dient.
No, o sigui, res, que és una pel·lícula, bueno, que no, tampoc és gran cosa, no? Però és entretingudeta, tot el viatge, és una mica, perquè té homenatges també a Stand By Me, la pel·lícula Cuenta Conmigo, perquè fins i tot passen per unes vies de tren, o sigui, agafen aquesta cosa d'un grup de gossos anant junts, i bàsicament, doncs, és els gossos i totes les històries que els hi van passant al llarg d'aquest camí.
Doncs aquesta pel·lícula s'ha estrenat o s'estrenarà pròximament?
S'estrena demà en cinemes.
Demà. Per tant, doncs, ens ho apuntem. Si et sembla, ara deixarem de parlar de pel·lícules perquè hem de parlar de sèries. Ens aportes la quarta temporada de Sex Education. Escoltem un fragment del tràiler.
Hi, everyone. I'm Otis Milburn. I'm new here. I'm with the whole Mordell Secondary team. Thank you. I just wanted to let you know a little bit about myself. I spend a lot of my free time thinking about sex. I live and breathe sex. All day. Every day. Thinking about sex comes very naturally. Because I learned everything I know about sex from my mum.
I'm the cause of everybody's concern. Be making them heads turn like...
La quarta temporada de Sex Education, en aquest cas aquí també et parlen de sexe.
Sí, sí, aquí, bueno, és el tema.
És el tema.
Sí, el que va ser que ho fan d'una manera molt desacomplexada, educativa també, al mateix temps que divertida i didàctica, que és molt important, perquè és una sèrie destinada, jo aquesta sí que la recomano a partir de, diguéssim, adolescents, perquè parlar desencomplexadament de moltes coses, hi ha sexualitats de tot tipus a la sèrie, i a més els personatges, el carisma, tot el que passa és superdivertit. Recordem aquí la premissa començava amb el fill d'una sexòloga que per treure's uns calerons obria com una mena de consulta sexual entre els nanos al seu institut. Aleshores, tots els que tenien problemes els anaven a preguntar coses amb ell i a vegades donava consells més o menys encertats. I bé, el càsting és molt divertit, és una sèrie britànica que està produïda per Netflix, per tant la podem veure en aquesta plataforma. Aquesta quarta temporada és l'última i rebateixen protagonistes com la Sarah Butterfield, l'Emma McKay o la Gillian Anderson, que vindrien a ser els protagonistes principals d'aquesta sèrie.
No, la veritat és que ha tingut èxit, ha tingut bona rebuda, i si ja porten 4 temporades, doncs també deu ser senyal d'això.
Sí, és una pena perquè aquesta és l'última ja, amb aquesta posa en punt i final, i és d'aquelles sèries que trobarem a faltar.
Doncs és una sèrie que trobarem a faltar, però també ens portes una altra sèrie, en aquest cas de Continental. Escoltem un tall del trailer.
Buenos días, señor Scott. Espero que su viaje no haya sido muy desagradable.
De primera.
El gerente del hotel ha solicitado el placer de su compañía.
Bienvenidos al Continental.
Esta es una gran institución. Forma parte de un tejido muy antiguo y sagrado.
¿Para qué me habéis traído?
Tu hermano me robó una cosa.
No sé dónde está Frankie.
En aquest cas, no és, no és Netflix, sinó que és Amazon Prime.
Sí, és Amazon Prime i això es tracta d'un spin-off de John Wick. Recordem que John Wick és aquesta saga de pel·lícules que n'hem vist 4 al cinema, protagonitzada per Keanu Reeves, que començava una venjança contra els que havien matat el seu gos. I a partir d'aquí veiem que era un individu que pertanyia a una societat d'assassins a sou i a partir d'aquí doncs, era... Keanu Reeves desencadenat amb armes i matant gent a tot i plen, però unes pel·lícules molt artístiques. I ara n'han fet un spin-off que és en format sèrie, però una sèrie limitada, és a dir, són només 3 capítols, crec que són 3 capítols d'hora i mitja, i bàsicament ens explica l'origen del Continental. El Continental és l'hotel en què s'allotgen normalment aquests assassins, que és una zona franca. És a dir, quan tu entres a l'hotel, allà no hi ha trets, ni morts, ni absolutament res. I el que ens explica la sèrie és l'origen dels personatges que hem vist a John Wick. Un, que és el gerent de l'hotel, que és el Winston, i que forma part també d'un dels líders d'aquesta secta d'assassins, i l'altre és el Miles, que és el que sí, fa més de... que rep a la gent a l'hotel, més de gerent de l'hotel.
Ara aquí estic, encara hi havia imatges del tràiler, per tant, molta acció, això segur. I si ens dius que són tres capítols, per tant, és una sèrie que no crec que s'esperi més temporades, vull dir que són aquests i ja està, no?
Jo crec que en principi sí, o sigui, serà una sèrie això, concentrada en tres capítols i no crec... A veure, si la cosa funciona molt bé i tal, potser s'animen a fer una altra temporada, perquè històries poden explicar, i si és sobre l'origen d'aquests personatges, doncs encara més. Aquí pensa que tenim un actor com és Mel Gibson, que se suposa, no sé si fa el paper del gerent de l'hotel en aquesta època o és el líder, perquè està ambientada, ja hem dit, abans de John Wick, que si John Wick està a l'actualitat, això ens situa a Nova York a l'any 1975.
Perfecte, doncs també ens apuntem aquesta sèrie. Ja es pot, o sigui, que no ho hem dit, tant Sex Education com aquesta, ja es poden veure o ens hem d'esperar alguns dies?
Mira, Sex Education s'estrena avui mateix, mira, a partir de les 9, si us connecteu a Netflix ja podreu començar a veure la sèrie, i The Continental demà, a Amazon Prime.
Perfecte, doncs també ho tindrem en compte. I ara és moment de parlar de pel·lícules en plataformes. Comencem amb Nadie te salvará. Quan et posen aquesta música i aquests sorolls, ja t'espantes.
Total, total. Bé, és una pel·lícula de por. Suposo que ja estem... Ara pensa que arriba Halloween i, per tant, o sigui, totes les plataformes i cinemes començaran a treure pel·lícules de terror en les properes setmanes.
O sigui, això ara ja serà primer de terror i després ja entrarem amb el Nadal.
Ah, exacte, sí, passem del terror al Nadal, però pim-pam, no? O sigui, de pel·lis de Santa Claus s'encadenaran amb les de terror.
En aquest cas, és una pel·lícula de terror, però de què tracta?
Sí, a veure, t'explico. Això és un home invasion. Un home invasion és aquestes pel·lícules de que algú entra a casa teva, no? I que, jo què sé, et maltracta, et tortura o vol fer alguna cosa, no? Que entren a casa teva sense, saps, allí de forma violenta. La característica que té aquesta pel·lícula és que qui entren són uns alienígenes.
Ui.
O sigui, no són una parella de lladres, no? Tipus solo en casa, per entendre.
Sí.
No, són uns extraterrestres. I aleshores entren en casa d'una noia que pateix angoixa i aleshores, bueno, ha entrat un extraterrestre a casa i haurà d'enginyar-se-les per intentar aconseguir la manera de salvar-se, no?
Per tant, clar, si són extraterrestres, tampoc saps com t'has de defensar.
No sé, amb el que trobi. Jo encara no l'he vista, tinc ganes de veure-la, tinc curiositat d'aquesta pel·lícula, i el tràiler és inquietant, perquè fixa't que no té diàlegs.
No, i tampoc veus... No sé, jo ara tampoc me l'he mirat gaire temps, però no sé si no es veu, no, l'extraterrestre?
No, veus ombres, veus així com sembla un braç, però tampoc acabes de veure absolutament res. I el cartell de la pel·lícula és simplement la casa on viu la noia, i surt una llum des del cel i aleshores és el cos de la noia volant, se suposa, sobre una nau, un ovni, que està, ara que tothom està parlant dels ovnis, doncs que tira cap amunt, no? Però tampoc es veu la nau en aquest cas, o sigui, oculten totes les imatges.
Que és una mica el referent de sempre, no? L'ovni i la llum, no?
Correcte, sí, juga amb els tòpics.
Doncs també n'estarem atents demà, no?
Correcte, aquesta s'estrena demà a Disney+.
Perfecte. Falten 5 minuts per les 9, per tant, si et sembla, ja anem amb l'última recomanació, que és Spy Kids i l'Armageddon.
¿Juegos? ¿Quieres que te castiguen?
A este juego le pasa algo.
Antonio.
Hoy. Muy bien, está cerrada. Solo lo comprobaba. ¿En serio? Está pasando algo.
Es en todo el mundo. Es como si hubieran combinado el virus de un videojuego con...
el código Armagedón.
¿Qué son esas cosas?
Son los malos de nuestro videojuego favorito.
¡Uy, chicos, deprisa!
Se me acaba de ocurrir que papá y mamá son espías. ¿Tú crees?
Espai Kids, de què tracta?
Bé, això no sé si tu recordes, hi ha una saga que és Spy Kids, que està dirigida tota pel Robert Rodríguez. A més, Robert Rodríguez és un tio que quasi dirigeix les pel·lícules des de casa seva, eh? Sí, ell té allà una mena de plató, un pantalla blava, i allà fa un munt de pel·lícules.
Carai.
Sí, sí, sí. I Spy Kids va començar l'any 2001 amb una primera pel·lícula que també va dirigir el Robert Rodríguez i estava protagonitzada per l'Antonio Banderas i la Carla Gugino. Va tenir diverses seqüeles. I ara, Robert Rodríguez, que té un contracte per Netflix de desenvolupar pel·lícules allà, doncs ha fet una nova entrega, ja no sé quina és, la quarta, la cinquena, jo ja he perdut el compte, sincerament ja t'ho dic. I l'argument és el mateix de sempre, és a dir, uns pares que són espies, els pares desapareixen i els nens han de fer d'espies per salvar els pares al mateix temps que descobreixen el que significa l'espionatge, aquesta professió, etc. No? És una pel·lícula d'aquestes familiar, infantil, per posar els nens aquest cap de setmana.
Netflix.
Correcte, sí, Netflix, i també s'estrena demà, divendres.
Per tant, és una d'aquelles pel·lícules, això, que al cap de setmana, millor per posar-se al sofà i mirar la pel·lícula amb la família, va a la mar i mar de bé.
Sí, o si no, mira, poses allà la pel·lícula i deixes a la mainada, perquè potser els grans aprofiteu per fer altres coses. Us poseu una dieta celebrau al Continental.
Això aquí que ja sigui cadascú que triï el que fa amb els fills.
Exacte, exacte.
Hem estat repassant tota l'actualitat cinematogràfica amb l'Ignasi Arbat. Moltes gràcies. I la setmana que ve ens retrobem.
Doncs la setmana que ve tornem aquí amb més cinema i sèries i el que faci falta.
Ignasi Arbat, bona setmana.
Una abraçada, Ferran.
I nosaltres anem ja tancant el supermatí del dia d'avui. Dos minuts i mig, arribem ja a les 9 del matí. Hem repassat tota l'actualitat pel que fa al Baix Empordà, però abans també és moment de fer un últim repàs a la situació meteorològica, o més ben dit, la previsió. Ho farem, com sempre, amb en Marc Vilà.
Avui el dia passarà una mica més càlid que ahir dimecres i la tarda serà una mica més ennuvolada, però sense risc de pluja. Les temperatures quedaran més fresques ara al matí, al voltant dels 15 graus mínims, i molt més càlides al migdia, amb temperatures que rondaran els 30 graus màxims. A part d'un petit canvi que posarà més inestabilitat a l'ambient de cara demà divendres, els següents dies s'estabilitzarà l'atmosfera i les temperatures repuntaran a l'alça.
Doncs bé, uns taròmetres que ara mateix marquen 15,7 graus a la Tallada d'Empordà, 16,7 a Torroella de Montgrí, 17,7 a la Bisbal d'Empordà i 20 graus i mig a Palafrugell. Tot plegat, doncs, en aquest matí en el qual doncs, els taròmetres aniran a l'alça, i també us hem explicat aquí al programa diverses qüestions, com que els grups de l'oposició de Palamós demanen un ple extraordinari per tractar el tema de la multa de trànsit. També que aturen els agents de la policia local i els Mossos d'Esquadra aturen un intent de suïcidi a la Bisbal d'Empordà. Que Juli Fernández assegura que han hagut de resoldre de manera ràpida i urgent la situació d'emergència interna a l'administració de l'Ajuntament de Palafrugell. També la condemna del treballador de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, que es va embutxacar més de 8.000 euros d'impostos. Que apareix una furgoneta dins l'aigua en una platja de l'Estartit, que Sant Feliu de Guíxols serà la gran sortida de la volta 4 anys més, que aquest pròxim dissabte 23 de setembre Quim Mandado aterra a la sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols amb el grup White Demon per repassar els grans èxits de Sang Traït i Guardians, i que Eduard Vigues se'n recorda l'amistat amb Modest Cuixart amb l'exposició Diàlegs. També hem parlat de la Fira dels Pirates i Corsaris, que tindrà lloc aquest cap de setmana a l'Estartit. Tot això és el que us hem informat aquí al Supermatí de les sintonies de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i també en emissió amb Ràdio Bisbal. Demà, com sempre, a partir de les 8 ens en retrobarem per tornar a fer un repàs de tota l'actualitat informativa del Baix Empordà. Que passeu un molt bon dia i ens en retrobem demà. A reveure!